Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
L'estall intersindical xifra el seguiment de la vaga convocada avui en un 10% en els serveis públics de les Illes Balears i assegura que el sector amb més seguiment ha estat l'ensenyament públic. La incidència en el sector privat ha estat molt baixa. Són dades recollides pel sindicat fins les 11 del matí. Les darreres notícies sobre l'alto al foc i l'alliberament dels hostatges, cosa del tot positiva, segons remarca l'Estei a la nota de premsa difosa fa uns minuts, han pogut motivar un descens de la participació a la jornada de vaga d'avui. L'Estei fa una crida a la classe treballadora i al conjunt de la societat de les Illes Balears perquè s'assumi a les manifestacions i concentracions que es faran arreu de les illes durant el dia d'avui i assegura que continuarà lluitant per la defensa dels drets humans i de qualsevol escalada bèl·lica.
Benvinguts.
Anirem recollint altres dades més específiques de seguiment de la vaga a Menorca durant el programa d'avui.
Benvinguts al Dia Menorca.
Quan d'amor tot raja, quan no hi ha cap nafra, i estem sols.
Bon dia, amigues, amics. Benvinguts al Dia Menorca, la sintonia d'IB3 Ràdio d'aquest dimecres 15 d'octubre de 2025, Dia Mundial de l'Ètica, Dia Internacional de les Dones Rurals i Dia Internacional del Dol Perinatal. Per això aquesta cançó de comiat. Cel Camarasa, bon dia.
Bon dia, Pere, com va?
Sobre aquest Dia Internacional del Dol Perinatal, avui matí a l'Hospital Mateu Orfila hi ha una presentació, hi ha hagut, de fet, una presentació on han convocat els mitjans, no?
Correcte, fa tot just poc més d'una hora que s'ha convocat els mitjans per presentar el que és el nou bressol de comiat que incorpora l'Hospital Mateu Orfila dins el protocol d'atenció a les famílies que pateixen aquesta pèrdua d'un nadó en el tram final de l'embaràs durant el part o durant els dies posteriors al naixement. Una informació que ampliarem, com sempre, a partir de les 2:30 del migdia a l'informatiu insular.
D'acord, ara tot d'una anar amb tu una altra vegada perquè ens sumis més informacions a l'actualitat d'aquest dia d'avui. Abans, donem la benvinguda a en Jordi Fàbregas, al control tècnic, i qui posa música a totes les nostres paraules. Mentre fem seguiment de la participació, la vaga d'avui ens farem ressò de diferents temes. Ens ratllarem amb Juan Carlos Fernández de Salor, president de PIME Menorca, per conèixer la seva opinió sobre l'increment de la quota d'autònoms que el govern espanyol té previst aplicar a partir de l'any que ve, una mesura envoltada de polèmica. També conversarem amb Dolors Boatella, llibretera molt implicada en l'organització de la 20a Fira del Llibre en Català, que se celebra divendres i dissabte a Ciutadella. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all? I entrarem a Cas Ferrer, una ferreria emblemàtica de llarga tradició familiar ubicada a Sant Climent, a Maó, i que conserva aquella aroma dels oficis de tota la vida i dels grans mestres artesans. Tell me now, baby, is it good to you? And can I do to you the things that I do? Oh, no. I can take you hard. repassam ara sí l'actualitat del dia amb Axel Camarasa. Bon dia.
Hola de nou, Pere. L'actualitat passa per Sant Lluís, on un vessament de combustible ha obligat a tancar la platja del Caufà. Una embarcació de 8 metres, propietat d'una empresa de submarinisme, s'ha enfonsat i, com a conseqüència, hi ha hagut un vessament de benzina que ha obligat a tancar la platja per precaució. Els bombers, tal com explica el conseller de Medi Ambient, Simon Gornés, han col·locat barreres de contenció.
Ha sortit part del gasoil de l'embarcació, no tant dels dipòsits, sinó dels motors i dels complements que té, de la sentina, i hem posat aquestes barreres per intentar aturar un possible vessament.
Després, Salvament Marítim ha utilitzat material absorbent per retirar aquest combustible de l'aigua. El cap dels bombers, Juanjo Franc, ha detallat la tasca que s'ha fet a la platja.
Hi ha un tipus de cuc que posam per tancar la cala, per evitar que la contaminació s'escampés cap a les fondes de la cala. I, a més, per la banda externa de la cala, també evitar que la contaminació no s'escampés.
De moment, la platja continua tancada al bany fins que es pugui reflotar l'embarcació i es comprovi que no hi ha risc per als usuaris ni tampoc per al medi ambient. Mentrestant, s'han aturat les obres de renovació del clavegueram del camí de Mó a Ciutadella per retirar-ne les canonades d'amiant. Les feines es van iniciar ja fa un mes i s'han hagut de paralitzar, almenys de manera parcial. I és que l'Institut de Seguretat i Salut Laboral, l'IBASAL, ha pres la decisió perquè s'ha de menester un pla especial per a la retirada d'aquest material i ja s'ha posat fil a l'agulla. La resta d'obres continuen i l'Ajuntament aclareix que és un tema estrictament administratiu i que no està relacionat amb cap risc per a la salut ni suposa tampoc perillositat laboral. El director de l'IBASAL, Òscar Paz, però, alerta de l'amenaça de fer feina amb amiant i explica que es tracta d'un fet puntual.
El amianto es un agente cancerígeno que precisa de unas medidas de prevención muy específicas, especiales y rigurosas para su tratamiento de forma segura sin poner en riesgo la seguridad y la salud de los trabajadores. Podríamos considerar la situación que se ha dado como algo puntual.
La previsió és que les obres estiguin enllestides abans de les festes de Nadal. I en plana cultural, gràcies a una beca del Cercle Artístic, la jove companyia professional Atrote Teatro prepara des de Menorca la que serà la seva cinquena producció, Vestidos de Seda. És una reflexió irònica sobre la dictadura dels cossos imposada per les xarxes socials. El Teatre de l'Institut Josep Maria Cuadrado de Ciutadella ha acollit aquest dimarts un assaig obert al públic. La jove companyia de Valladolid va néixer el 2018 amb una versió de Harold Pinter sota el braç i ganes de fer-se notar. La beca de residència de creació teatral del Cercle Artístic els ha regalat dues setmanes a l'illa per enllestir aquesta cinquena producció, Vestidos de Seda, una obra sobre la identitat física a la xarxa. Sentim Lina Pons, és la vicepresidenta segona del Cercle Artístic.
En aquest cas ho vam agafar perquè tractava uns temes com la bellesa, com els cànons físics i una mica enfocats a les xarxes socials.
Vestidos de Seda conta la història de dos joves influenciadors que creen un canal per a les seves rutines de bellesa. Aviat la situació els defuig de les mans i acaben exterminant tots aquells que no s'ajusten als patrons estètics. Julen Guerrero és el director de la companyia.
Todos los temas que siempre tratamos son temas que a nosotros nos afectan y que creemos que afectan a los demás, pero siempre desde la comedia.
La peça parla de la identitat física, de les xarxes que vesteixen els cossos i també que els despullen. Guiomar de León és actriu de Trote Teatro.
La identidad sexual está tratada en Llorómeno, por ejemplo, la identidad geográfica en Los panes y los peces, y en este caso está la identidad física, ¿no? Y el todo ese tema de cómo nos vemos frente a un espejo.
L'objectiu de la companyia és aconseguir finançament per estrenar l'obra l'estiu que ve i poder-ne fer una mostra tancada a Madrid el pròxim 13 de novembre.
Axel, a l'inici del programa destacàvem ja alguna dada de participació a aquesta vaga d'avui, dades d'Estei al conjunt de les Balears. No sé si disposam d'algun altre input en aquest sentit.
Doncs ara mateix la Conselleria d'Educació acaba d'actualitzar les dades de seguiment d'aquesta vaga general. En el cas de Menorca, la vaga total ha estat seguida per un 3,2% dels professionals, mentre que la vaga parcial, recordem aquella que havien convocat els sindicats majoritaris, ha tingut un seguiment pràcticament nul, de manco de l'1%. En el conjunt de Balears, les xifres són similars. La vaga general de suport al poble palestí ha tingut un seguiment del 3,7%, mentre que la vaga parcial del 0,23%.
Són dades de professionals, no d'estudiants ni d'alumnes.
Correcte, són dades de professionals. El que sí que sabem és que aquí a Menorca l'ensenyament concertat i les escoletes de 0-3 anys, el seguiment de la vaga ha estat de 0%. directament i també de totes aquelles empreses vinculades al sindicat Estell, on és el sindicat majoritari, com per exemple és la Fundació de Persones amb Discapacitat, Mestral o bé Càritas. En aquestes empreses tan sols persones puntuals s'han adherit a aquesta vaga convocada per avui dia 15.
Tota la informació a l'informatiu migdia.
Sí, a partir de les 2:30.
Molt bé, fins demà.
Que vagi bé.
Gràcies, Axel. Against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window. I pel que fa a la previsió meteorològica, a les 11 del matí ha quedat desactivada l'avís groc, desactivat l'avís groc per risc de pluges i tempestes. Ara ja a partir del migdia, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu un temps més estable, encara en presència de nuvolats, però sense ruixats forts com els que hi ha hagut les últimes 24 hores. Les temperatures es mantindran amb pocs canvis, les nocturnes tendiran a baixar una mica fins als 17 graus de mínima i les diurnes molt similars, amb màximes que no superaran els 23 graus. I vent de tramuntana i gregal que bufarà amb força entre fluixa i moderada.
Vamos a ver, es algo muy serio esto, ¿eh? El que se ha dejado el grifo abierto, que lo cierre, que llevamos 50 fines de semana que está lloviendo y no para de llover, que estoy de agua hasta aquí, que me estoy ahogando.
De moment sembla que hi haurà una treva, però el cap de setmana diuen que tornen les pluges. Són les 12:16, fem una pausa i tornem tot d'una.
Tres ràdios, diversitat.
Del 17 al 19 de octubre, la Plaza de la Explanada de Mahó acoge la Feria del Queso Mahó en Menorca. Disfruta de catas guiadas, cocina en directo, teatro y música para todos los públicos. Descubre novedades como el format jazz y participa en talleres y actividades familiares con las ratetes entremaliadas y los gigantes de Mahó y Llucmasanes. Ven a celebrar el gran tesoro gastronómico de la isla, el Queso Mahó en Menorca. No te lo pierdas. Organiza el Ayuntamiento de Mahó con la colaboración del Consejo Regulador Denominación de Origen Queso Mahó en Menorca y su cooperativa del camp.
Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vordenant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El dia a Menorca. Fet a casa.
El govern espanyol ha posat damunt la taula la proposta de quotes d'autònoms per a 2026 en el marc del nou sistema de cotització segons els ingressos reals. El document presentat pel Ministeri de Seguretat Social preveu que el 2026 la quota mensual podria anar des dels 217,37 euros per a rendiments inferiors als 670 euros fins als 796,24 euros per als qui superin els 6.000 euros al mes. Aquests increments previstos enguany s'aniran repetint i sumant progressivament cada any almenys, fins al 2031. Això suposa un increment respecte a les quotes actuals, especialment en els trams més alts. La proposta ha aixecat moltes reaccions i la polèmica ha estat molt visible les últimes hores a les xarxes socials. Per analitzar com pot impactar aquesta mesura en l'activitat del petit empresariat i dels autònoms de l'illa, ratllem amb el president de PIME Menorca, Juan Carlos Fernández de Salor. Senyor Fernández, molt bon dia.
Bon dia.
I gràcies per atendre aquesta cridada del dia a Menorca. Com va, bé?
Sí, anem fent. Som vius i ja no és cosa, ja és cosa.
No sé si els ha agafat per sorpresa aquest anunci de l'increment de la quota d'autònoms de cara a 2026 i als pròxims anys. Quina valoració en fa?
Bé, jo això crec que és una cosa que ve de fa 2 o 3 anys. El que passa que ara aquesta notícia sembla que surt de nou. Ja en el seu moment ja hi va haver les protestes per la part dels empresaris autònoms. Però ara ja la cosa es comença a complicar. En el que heu explicat al principi, això representa una puja de 17 euros més mensuals pels que tenen la quota més baixa i de 200 i poc, 205 o 200, no sé, una cosa així, en els que tenen la quota més alta. Però això no és el pitjor, no és que per al 2028, per exemple, ja la quota dels que tenen una quota més alta es duplica ara, té una puja d'un 105%, la quota, sí. I en els que tenen la quota més baixa li representarà quasi cotitzar un 33% de lo que guanyen. Vale? Això ha de ser com un treballador a costa d'un altre, de cuenta ajena. En la diferència, una diferència que és que un autònom i un treballador per una empresa no tenen les mateixes prestacions ni la mateixa jubilació i tampoc no crec que hi hagi molt d'autònoms que es donin de baixa per una sèrie de coses si no és una cosa molt grave. Sabem que un autònom, jo a vegades penso que és com en Superman, que haurien d'anar amb els calçotxilles per de fora per demostrar que són superhombres, perquè ja arriba un moment que penses que has estat, no sé què es pensen, que és una pime o un autònoma. No. Serà que la pots munyir, però fins a un punt.
I en tot aquest procés que comentava...
Digui,
disculpi.
No, que arriba un moment que se va que aixeca. No, ja. Res més que això.
I en tot aquest procés, que deia que no és nou d'ara, sinó que va començar fa uns anys, d'alguna manera se'ls ha tingut en compte? Se les ha tingudes en compte a les petites i mitjanes empreses o s'està fent tot d'esquena?
No, tot aquí. Aquí en diàlogo social i en transparència i això no n'hi ha cap. Jo, a vegades, jo que tinc una edat ja, se me recorda tiempos pretéritos. Se hacen las cosas porque yo las digo. Sense consultar pues, a les que s'ha de consultar, perquè també hem de tenir en compte que es que recauda ho té molt bo de fer, perquè té una clientela cautiva. Ara, els qui ha de pagar ha d'anar a cercar una clientela que no és tan cautiva. I això representa pues, que incrementos de preus o de davallades de beneficis, si són els beneficis. I ara també ratllen de pujar salari mínim dos vegades en any. És que les empreses s'han de poder programar per fitxar uns preus estables durant un any, almenys. Però és que és una cosa que sembla que a vegades, i no vull dir més, que sembla que estan comandats per gent que no saben el que fan.
En el cas de Menorca i amb la taula d'increment de quotes davant, aquest increment de quotes fins al 2028, quin perfil d'autònom o de petita i mitjana empresa creu que en el cas de Menorca en pot resultar més perjudicat? Quins poden ser els sectors més vulnerables en aquest sentit?
Hombre, tots, principalment els autònoms que són ells tots sols o que tenen dos o tres treballadors. Tota aquesta gent, et sé que principalment sofrirà aquest augment perquè treballant de quotes d'autònoms. El que són quotes d'empreses, també ens trobarem amb una puja d'un 1% a partir de dia 1 de gener. Tot això va sempre damunt l'esquena dels mateixos. I sempre va damunt l'esquena dels mateixos. Ara, inclús, diuen que els que cobrin el salari mínim interprofessional no han de pagar l'IRPF, però també diuen que l'IRPF que el pagui l'empresa. És que tens una quantitat de disbarats que es poden produir que és que no té sentit. Si una persona antes es té obligada a cotitzar, a fer la declaració de la renta amb un tope, no sé què, de 12.500, i ara el salari mínim puja d'aquest, lògicament hauran de cotitzar, ben igual que han cotitzat els altres. No, per què han de quedar exemptes? Tot això sembla que són mesures per ja tenint en compte que d'aquí poc hi haurà eleccions i que tothom ha de fer clientela. O la clientela se l'han de fer ells fent coses, no fent coses que facin els altres. Perquè tot això, totes aquestes coses va damunt l'esquena d'una altra. I això que és el que aconsegueixen? Inflació, que vagi desapareixent la classe mitja, que és la riquesa d'un país. Pues, totes aquestes coses són les que es poden anar prohibint. A part de que gent que deixi d'estar d'alta i després vagi fent feina en l'economia submergida, perquè tot això du aquest tipus de conseqüències.
Per tant, considera que un dels efectes a mig o curt termini pot ser aquest foment de l'economia submergida, eh?
Hombre, si jo no tinc un producte competitiu i jo tinc que viure, tu què faries?
No. Sí, sí.
Si no me'n contrata perquè me'n vaig de preu i jo tinc que menjar, i tens la família que ha de menjar. Tu què faries?
De fet, el govern espanyol fa de l'economia submergida un tema de batalla. De fet, està posant en marxa, aquests dies ho estem explicant als informatius d'IB3, un nou sistema de facturació electrònic que té per objectiu digitalitzar els processos de facturació de les empreses i dels autònoms, modernitzar el sistema fiscal i justament reduir l'economia submergida. Es coneix com a Verifactu s'ha d'aplicar a partir de l'any que ve i suposa que qualsevol venda o moviment quedarà registrat automàticament a l'agència tributària. No sé si coneix que si les empreses s'estan adaptant a aquest canvi de procediment, en té constància?
I tant, que s'estan adaptant. El que no està clar és que a dia 1 de gener l'estat estigui en forma per poder-ho aplicar. Perquè això ja és una cosa que s'havia d'haver fet aplicat fa quasi 2 anys i l'estat ho ha anat posposant perquè no... És el primer que no arriba en els plaços que hi demana. Jo, de fet, tothom, totes les empreses, s'estan adaptant en aquest sistema.
Sí, les empreses estan fent la feina, però es dubta que el govern la faci, en aquest cas.
Bé, no ho fa perquè prorroga. En el moment que prorrogues, què vol dir? Que tu no has arribat en els plaços que t'havies marcat. O no?
Sí, suposo que sí. No puc fer de portaveu del govern en aquest cas, però en tot cas no s'hi han posicionat en contra les empreses, per adaptar-se a aquest procediment. El consideren just?
Si les empreses no estem en contra de tot el que sigui fer feina com Déu mana. El que passa que també estem a favor de que ens deixin fer feina com Déu mana. Vale? Perquè avui en dia la pressió burocràtica que tenim, que té una empresa, dediques... Jo avui de matí he sentit una enquesta que una empresa dedica un 10% del seu temps a gestions burocràtiques. Això és un dit barat. És que és un dit barat. I després, està molt bé, has pagat, però quan pagues, el que vols veure és que s'administri bé el que tu estàs generant. Que a vegades dones impressió de que no és així. Però bé, això és un altre cantar.
I des de PIME, com podem definir l'estat de salut en què arriben les empreses menorquines d'aquest final de temporada turística, ara que ja ens trobem ben entrat a l'octubre?
A nivell turístic, no ha estat una temporada brillante, però tampoc no la podem qualificar de dolenta. Jo ho definiria virgencita, que me quede com estoy. Veient com està el panorama. O sigui, l'hostaleria jo crec que ha anat bé. L'hostaleria, en el que em refereix, que el tema d'hospedatges d'hotels i això, perquè sí. La gent sí que ha viatjat més en paquets vacacionals, i això vol dir ja que quan arriben per aquí ja venen amb les butxaques bastant més buides del que venien antes.
Menys despesa a fer.
I disposen de menys doblessos per fer gasto per aquí, que és el que d'haver genera economia local, perquè el que és els paquets turístics, quasi el 80% se'n va cap a fora perquè són empreses de fora.
I què preocupa més a dia d'avui, la manca de clients o la manca de personal?
Pues jo crec que a partes iguales, saps? Perquè la manca de clients no és una cosa que ens preocupi tant com els que venguin més escurats, però sí que ens preocupa molt és quan cerques gent per fer feina que no en trobis. Això és el que ens preocupa molt.
Juan Carlos Fernández, president de PIME Menorca, gràcies per atendre la trucada, la cridada del Dia Menorca. No sé si disposa d'alguna dada pel que fa a seguiment de vaga, la que estava convocada per avui. Pel que sabem, no. El sector privat ha estat molt, molt, molt mínima. En té constància algun input?
No tinc dades d'això, però no crec que hi hagi... Jo res, en l'empresa privada, gent que s'aturi 2 hores per una vaga que té un contingut que és una cosa un poc exterior a nosaltres. A part de que fer una vaga de 2 hores, els qui tingui que fer les nòmines d'aquella persona llevant 2 hores de xou d'aquell dia, llevant 2 hores d'un dia per comptar les vacacions, llevar 2 hores del dia per comptar les pagues extres i tot això, no li arriendo les ganàncies, perquè aquests, els qui tingui que fer això, haurà d'agafar una baixa per depressió.
un punt de vista diferent sobre, no, sobre el tema.
No hi ha dret que a una empresa li plantegin aquest problema.
Juan Carlos Fernández, moltes gràcies i bon dia.
A vosaltres.
Fins la pròxima, gràcies.
Vinga.
Que vagi bé.
Gràcies.
Adéu, adéu, bon dia.
El dia Menorca. Fet a casa.
Escoltem Berlat, que publica un nou disc aquest divendres. Parlarem amb ells el mateix divendres perquè ens expliquin en què consisteix aquest disc que han fet i puguem escoltar amb ells algunes de les noves cançons. Divendres i dissabte, la plaça d'Esborn de Ciutadella es convertirà en l'epicentre literari de Menorca amb la celebració de la 20a edició de la Fira del Llibre en Català. Hi participen 7 llibreries de l'illa amb activitats que combinen presentacions de novetats, tallers, concursos i espais de trobada amb autors. Per parlar-nos de tot plegat, ens acompanya Dolors Boatella, llibretera d'Ava de Llibres, molt implicada en l'organització de la Fira. Bon dia, Dolors.
Molt bon dia.
Com a llibretera, què representa per a vosaltres aquesta fira a nivell de visibilitat i de connexió amb lectors habituals i amb lectors potser no tan habituals en llengua catalana?
Bé, aquesta fira celebra la 20a edició, per tant, és una fira important que està més que arrelada i que ens fa moltíssima il·lusió, perquè, com molt bé dius tu, doncs, té aquesta importància, aquest valor, que és atracar les novetats, els llibres per totes les edats, a peu de carrer, amb llibres en català, que segurament seran els regals de Nadal o les recomanacions de cara a Nadal, i que ara doncs, ens fa moltíssima il·lusió perquè les portem a peu de carrer, perquè ens permet fer la feina que fem les llibreries durant tot l'any i que es vegi, és a dir, que recomanem, que sabem trobar aquest llibre que encaixarà amb el teu gust, amb allò que t'agrada llegir, amb els teus interessos. Això és la feina que fem i està molt bé mostrar-la en un públic més general, perquè nosaltres tenim uns lectors habituals, uns públic habitual, però està molt bé també que la resta de gent que a vegades no s'ha tractat tant a les llibreries, doncs just aquest dia doncs ho tingui ben a la plaça i que pugui venir, remenar, preguntar i consultar, que això és el que ens agrada.
Per tant, l'octubre és bon moment per organitzar aquesta fira, i no em refereix que la previsió meteorològica, que dissabte no és gaire bona, sinó una mica l'estratègia pel que fa arribar al públic, impulsar les vendes perquè ens encarrila cap al Nadal.
Sí, a veure, d'entrada jo el que et diré és que de 5 minuts estic mirant la previsió i aquest disc ja no donen aigua, per tant, sí que és cert que
no
és tardor.
Ja, eh?
I que, per tant, no, ara ja no, aquí com a mi a Ciutadella no, sí que és cert que és tardor, però també és el moment en el que apareixen les novetats. I també és cert que setembre comença la setmana del llibre en català a Catalunya, a Barcelona, després hi ha la fira de llibre en català a Mallorca i, per tant, té molt de sentit que després sigui Menorca qui agafem el relleu d'una fira de novetats en català i, per tant, té tot sentit que sigui ara la tardor. Sí que sempre ens esquem, però estem ben arredossats, eh? Tindrem una bona carpa, sí. Molt, molt polida, amb totes les dades a cobert, que ni, no, no, hi hagi, no s'hagi d'adaptar cap víctima de cap llibre ni cap... I vaja, que el públic prengui un gust, vull dir que pugueu passejar i pugueu veure els llibres i no mullar-vos ni res, vull dir que estarem bé.
En quines activitats voleu atracar-vos enguany els lectors més joves a través d'aquesta fira? Perquè el pregó d'obertura, de fet, el divendres matí ja serà tot una declaració d'intencions, no?
Sí, a veure, la fira sempre té una part que té una part molt divulgativa de cara a les escoles i també amb la col·laboració que fem amb la xarxa de biblioteques. És important perquè començarem amb una inauguració i després amb aquestes visites d'escolars. És important perquè és molt important que els joves vegin que estem alineats amb el contingut que els hi agrada, que els hi atrau, que tots aquells llibres també els poden... que potser estan recomanats per plataformes a través de TikTok o a través d'Instagram, també els trobaran a les seves llibreries de confiança i els trobaran a la seva llengua. I això és molt important. També aquestes visites enguany tenen un sentit més d'acompanyament. És a dir, farem una acollida de les visites escolars i també faran, els invitarem a fer les seves recomanacions i a fer les seves previsions de cara a què voldrien llegir. I hem muntat alguna activitat en relació a això perquè sigui una visita molt més dinàmica i molt més atractiva per públic que ens visita, en aquest cas a les escoles i els instituts. I això estarà molt bé, perquè crec que hem de fer una passa també més proactiva, a vegades, ja que sortim al carrer, a donar-nos a conèixer d'una manera molt més... O sigui, no només perquè hi som, sinó perquè hi som i pel que fem i pel servei que podem donar. I després, al capvespre, el basem, el centrem sobretot en les novetats literàries en clau Menorca. Durant el 2025 hi han hagut molts autors menorquins que han tret novetats. Algunes ja s'han presentat i, per tant, no es farà una presentació, però sí que se li dona, per exemple, una forma de xerrada, de conversa. En aquest cas serà el cafè literari, que farem amb en Joan Triai i amb en Joan Pons. Els dos Joans, els dos de Ferreries, i els dos han tret una novel·la meravellosa aquest 2025. I jo crec que serà una conversa, una xerradeta xula que anirà molt bé per donar a conèixer la seva obra a qui no la conegui i també per veure un bon debat de dos autors que també tenen tradició poètica. I això, aquest diàleg entre poesia i narrativa pot ser molt xulo. El Fosquet el centrem sobretot en presentacions. Hi haurà Anna Fina Salort, que ha tingut una conversa amb Isabel Granya en forma de llibre i publicada per Lleonard Montaner, i el llibre es titula L'afany del coneixement compartit. Anna Fina Salort és una autora ciutadellenca, una persona que té una llarga tradició en la cultura d'aquí Menorca, que també va ser presidenta de l'Institut Menorquí d'Estudis i que, per tant, és una persona important i molt valorada i que, per tant, ens fa molta il·lusió que participi presentant aquesta novetat. Després tenim una altra cosa molt important aquell vespre, perquè ve Olga Vallverdú, que és una filòloga alemanya, que és mestra a Maó, i ha tret una novel·lassa que es diu La saga dels Menonites. La presentarà acompanyada d'Anna Fàtima Anglada i d'en Eduard Riudavets, que, com sabeu, Eduard és articulista al setmanari Aliris i fa ressenyes literàries. Per tant, creiem que podrem treure molt de suc d'aquesta saga dels Menonites, que realment està tenint molt bones crítiques. I acabarem amb un concurs, el concurs de Carta en Terra, conduït per en Silve Pons, que, bueno, que és un crac i que
ho sabem, ens consta.
Exacte, i que mola moltíssim. I aquí això ho organitza la xarxa de biblioteques. I l'endemà dissabte també us faig una mica de resum, perquè val molt la pena. Tindrem en Zaka, que és un il·lustrador de còmics, que amb motiu de l'any Marino Benajam, doncs es farà un tast de la seva feina i de la seva trajectòria. Una activitat que té molt a veure amb connectar amb el públic jove també, perquè vegin que, doncs, el que implica ser il·lustrador. Després seguirem amb il·lustració perquè ens acompanyaran els creadors de la gran col·lecció Bitmax, Iagos i els monstres. Són en Jaume Copons i Liliana Fortuny. Aquest duet d'autors són increïbles, són com estrelles de rock, arrasen. No sé a quantes llengües han traduït les seves col·leccions adreçades a primers lectors i fan una activitat superxula, superdinàmica, que no us podeu perdre a les 11 a la plaça d'Esborn. Després tenim un invitat de fora, és en Xavier Bosch, amb la seva darrera novel·la, Diagonal Manhattan, una novel·la que ha sigut la més venuda en català al Sant Jordi del 2025. Un autor que es podria dir de best-seller en català i creiem que és també una persona perfecta per encaixar amb una activitat que vol arribar a un públic molt general i que, a més, en Xavier Bosch és periodista i que, per tant, serà una conversa no interessant, no, el següent, perquè, a més, és molt bon comunicador. El capvespre també el dediquem a un concurs, Lletres
sí,
i Mots,
sí,
amb Malu Morro.
Sí.
I després hi haurà una presentació de contes i rondalles de Francesc de Borja Moll.
Sí.
I després un diàleg poètic que em fa molta il·lusió, perquè són dos poetes d'aquí, dos poetes menorquins que ens estimem moltíssim, en Damià Roger i en Guillem Benejam. Ells dos són amics, els dos tenen una novetat, els dos la presenten per primera vegada a Ciutadella i en Damià a Menorca, i per tant ens fa moltíssima il·lusió. A més, en Guillem Benejam just ha guanyat el Premi Gomar 5.000 del 2025 i, per tant, doble o triple o quadriple celebració.
I demà es presenta aquest llibre a Mahó. Guillem Benejam, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com serà aquesta participació a la Fira del Llibre? I si em permets, Guillem, demà presentes el que és l'edició, la publicació d'aquest llibre, El caire de l'abisme, amb què has guanyat aquest Premi de Poesia Gomer 5.000 2025. Què et sembla si enrellam el programa de demà, ens expliques aquesta obra, que és demà el dia que es presenta, i ho podem fer amb més tranquil·litat, perquè avui ens hem quedat sense temps al programa. Hem xerrat amb una Dolors d'aquesta Fira del Llibre en català a Ciutadella. Volem xerrar amb tu amb una mica de calma d'aquest llibre, El caire de l'abisme, i et voldríem convidar a fer-ho demà amb una mica més de calma. Com ho veuries?
Perfecte, molt
sí?
Bé, preparats per demà per aquest programa, també per aquesta presentació i per aquesta gran fira que l'esperem també amb il·lusió.
Amb la Dolors us coneixeu bé, eh?
I tant que sí.
Guillem, m'he menjat tot el temps, però no passa res perquè t'he deixat molt bé de dalt de tot.
No et preocupis, l'important no són jo, sinó que et sé Fira del Llibre en català, per tant, molt bé.
Dolors Boatella, moltes gràcies per haver-nos donat tots els detalls d'aquesta fira.
Sí,
us veig divendres
vingueu,
i dissabte a Ciutadella.
I
tant.
Perfecte.
Que sí. I Guillem, parlem demà d'aquesta obra, El caire de l'abisme, d'acord?
Molt bé, moltes gràcies.
Moltíssimes fins gràcies.
Demà.
Fins demà, gràcies, que vagi
adeu,
bé.
Gràcies.
Adeu, adeu.
El dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és història.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això, ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut, Govern de les Illes Balears.
El dia Menorca.
I avui descobrirem la història de Cas Ferrer als comerços emblemàtics. I entram.
Hola, bon dia.
Ja som dins de Cas Ferrer, a Sant Climent, ben de vora d'en Lluís Benent Cintes, que està molt enfeinat. Lluís, bon dia. Enfeinat fent què?
Sí, mira, ja estàvem polint unes peces d'un quarto de bany, d'unes barres de cortina, unes peces d'inoxidable.
On vas aprendre la professió?
Bueno, jo ven de família de ferrers, els meus avantpassats ho eren, i havia dit sempre a l'avi que tenia la ferreria aquí davant, i m'agradava, però no m'hi vaig dedicar tot d'una. Després el va agafar el meu conco, que el va tenir un molt d'anys, fins que va morir, va quedar en quants anys al poble sense ferrer, i m'hi vaig llançar. I el meu pare, que havia fet feina, havia estat emplat de molt petit, es va jubilar un poc abans i va venir, i van començar un poc junts i em va mostrar una mica, i a base de fer feina tot sol ha anat formant aquesta professió, sí.
L'avi el vas conèixer?
Sí, sí.
Què en recordes?
Sí, l'avi era un home molt, molt meticulós, que una persona molt, molt tranquil·la, que se dedicava a fer les 6 hores de tondre per els vents, no? per esquilar, i tenien que estar perfectes, si no ja no els... I els marcaven dues inicials, Santiago Sintes, dues S, i quan els hi duen a esmolar, si no veia aquestes dues inicials, no els volia esmolar perquè deia que no tallarien. Recordo ell que era músic, tocaves violí, i quan arribaves els diumenges, que anaven a veure l'avi, pujaven de Canuters, que estaven nosaltres, per saludar-lo havies d'esperar que acabés la seva peça, no? Tocava música clàssica i fins que no acabés la peça, i no, com si no hi fossis, saps? Sí.
Ell no feia feina aquí en aquest taller?
No, aquí ho tenien per aquesta part del taller, aquesta altra banda del carrer, el tenien per ferrar cavalls, bàsicament. Aquí tenen unes argolles, que encara hi són, unes dingles, que es diu, i ells aquí posaven forradures. I davant, on és el supermercat ara, ells tenien la casa familiar i baix era la ferreria, i és allà on feien la feina. Sí.
Els tipus d'encàrrecs deuen haver canviat molt des de llavors fins ara.
Sí, com a conta la meva mare, que és aquí ve... és ben de ferrer per part d'ella, en compte que abans era quasi tot eren feines del camp, no? Arranjar rees que s'arrompien i posar forradures als animals de que empraven per llaurar i per fer les feines del camp, i ha anat canviant molt, i això ja pràcticament no feia res, i és quasi tot construcció i decoració la meva feina. És el que el 90% de les feines van per aquí.
I ton pare, com era? O el teu conco també, no? Es dedicaven, d'alguna manera, van estar implicats en aquest taller i en aquest món dels ferrers.
Sí, el meu conco va fer feina fins que l'avi es va jubilar, però l'avi no es va jubilar mai perquè em vas viure dins de sa feina. Mentre es va poder, anava fent feina cada vegada menys, però... I quan s'ho va quedar el meu conco, una persona fadrina, molt també amb les seves manies, jo a vegades hi havia anat a ajudar-lo els dissabtes perquè em feia gràcia, però era complicat, saps?, perquè ella ja tenia les seves costums i era mal de fer, però...
Conta'ns.
Bueno, si, per exemple, si tocaves una eina i aquestes que hi són 13-14 i la, quan llegaves el lloc deixaves el 13 cap a la dreta en vez del 14, ell no et deia res, però anava i la girava, saps? Tenia una espècie de Rafa Nadal amb aquestes coses, saps? I sí, ella em va mostrar un port de cosa, però tampoc no vaig aprendre ja... No vaig aprendre l'ofici perquè vaig anar un quasi dissabtes així de tant en tant. No? Després va ser mon pare, que va jubilar un poc abans, i quan jo vaig muntar va ser esquí, ell recordava coses i ell havia fet feines relacionades amb aquest sector i em va anar mostrant coses que em van servir molt per començar.
Va, descriu-nos una mica aquest taller, perquè els oients del Dia Menorca no el poden veure, això és ràdio. Què ens en pots destacar? Va, alguna màquina, potser la més antiga que tingueu?
Sí, aquí tinc les màquines més bàsiques, diguéssim, per fer l'ofici, i després puc recórrer altres tallers, com ara mateix em venia cisalles més grosses i plegadores, que avui en dia la feina s'ha girat per aquí també, que abans no ho necessitava tant. La més antiga que tinc és una màquina que tenim aquí, bueno, he tingut aquí de fora, que ara la tinc cedida en el Consell Insular,
sí,
que està en el Centre Artesanal i a Mercadal, que era una corbadora manual que ells feien els cercles de ferro que es posaven a les rodes de carro. Aquí venien molt d'araders que feien rodes de carro noves, amb boastre, i es posava un cercle de ferro al rededor perquè no se desmuntés. I ells posaven aquestes rodes i quan els escalfaven perquè dilatessin, els posaven i després els apicaven damunt la enclusa per ajustar-les bé en el sullastre i que quan se dilatava es fred contreu i ja fa que no mullés. Feina que jo només he vist fer i que no he fet, més que per unes coses que van fer per un molí de Sant Lluís, que van fer una reproducció per tenir-ho allà d'exposició, però ja no s'estila això.
Què més hi tenim per aquí?
Tenim la fornal, que la fornal i l'enclusa van junts, que la fornal és on escalfes el ferro, i quan arriba una certa temperatura és molt manejable, no? Torna moll i el pots forjar, aquesta paraula que sempre... I en l'enclusa és on el suport per anar fent aquestes feines. Això seria la vertent més artesanal, que jo encara la faig servir, costa, perquè costa trobar carbó posta, mineral, per fer aquestes feines, però em va bé perquè... fem sobretot feines de decoració i els ferratges de les barreres d'Ubastre. Això no ho podria fer i ho conservam.
Què més? Aquesta màquina?
Aquesta màquina és una corbadora, perquè aquesta és elèctrica i ens serveix tant per covar tub com massís, i fem aquí diferents, pots fer cercles, ara aquestes brides que veiem aquí, que són uns suports de l'estació d'autobusos per posar uns monitors d'aquí de Mo, i per exemple aquestes voltes ets fetes amb aquesta màquina.
Lluís, algun altre racó d'aquesta ferreria que ens vulguis destacar o que tinguis algun tipus de record especial?
Com a màquina no, però aquí tenim aquests calaixos de llenya, que són bastant antics, perquè quan jo començava vaig anar a veure altres ferrers a Menorca i que m'expliquessin coses, vaig fer com una ruta, i a Sant Lluís hi havia en Tiago, un senyor que encara és viu i m'ho trobàvem de tant en tant, que es jubilava, no? I m'han agradat molt aquests calaixos, i quan els va jubilar me'ls va regalar, i els he posat aquí, els he tingut sempre, i va ser com una continuació de la seva ferreria aquí, no? I sempre els he tingut bastant de carinyo, a part de que em fan servei. Aquí és un taller petit, està a dispoblació, té coses, bueno, té avantatges, però jo me dona qualitat de vida, no està un polígon, però per altra banda té inconvenients, quan han fet feines més grosses han hagut de recórrer a altres llocs. Record que vam fer ja fa bastant d'anys una escultura a la rotonda de Fornells, quan vam fer la carretera allà, i que eren tres dones que ballen, que era un disseny d'en Marcel Vidier, i va ser una feina complicada per nosaltres, sobretot perquè no teníem mitjans, però a la vegada també és que recordam i quan la veiem encara s'aguanta, la veiem allà i estem com un poc orgullosos d'aquesta feina. Després, aquí davant hi ha un molí, i quan va baratar de propietaris, el molí que no tenia cúpula, i m'ha dit si la podia fer. Primer vaig dir que no, perquè ho veia molt, però bueno, a poc a poc ens va anar engrescant, i amb aquesta corbadora d'aquí de fora vam fer el que eren les costelles del molí, que era un diàmetre més gros, quedava més petit per fer aquesta forma de piràmide, però la vam haver de treure al carrer, damunt de cera, perquè no teníem prou alçada de taller, i del balcó de dalt aguantaven el ferro, i bueno, inclús me'n record que es va aturar la policia municipal i va acabar ajudant-nos, perquè eren altres temps, però perquè no ens venia molt gran aquesta feina, però bueno, la vam aconseguir fer, sí.
Lluís, hi ha joves aprenent la professió?
He tingut aquí... He tingut gent que ha estat interessat, també he tingut gent a l'os de pràctiques que fan es grau de mecanització industrial i venen a fer les pràctiques. No són feines que llamin molt l'atenció, m'assemblen els joves, perquè no s'aprenen d'un dia per l'altre, d'un temps, són físicament exigents, tan brutes, saps? Bueno, no sé si els llama molt l'atenció, però sí que hi ha gent que s'interessa i venen, i jo, de moment... No tinc ningú que s'aguesqui quan jo ho vulgui deixar, però si hi ha qualcú que no sigui de la família que li interessa, jo estic dispost a que s'aguesqui aquí.
Però embrutar-se de per si no és una cosa negativa.
No. Bueno, jo no sé si està molt, molt ben vist socialment anar per de fora amb la camiseta bruta, perquè el ferro és brut i en l'hivern és molt fred, però te vas acostumant. Per mi no és tot un problema.
I no sempre vas amb la samarreta bruta, que sabem que de tant en tant puges a l'escenari, que fas moltes més coses, tens molta curiositat per al món de la cultura, de la comunicació.
Sí. Una altra cosa que he fet des de... Quasi vaig començar a la vegada fent de ferrer que amb el teatre, no? Que ha estat la meva altra gran pressió, i que a èpoques he pogut disfrutar de els avantatges de ser autònom i agafar-me una setmana, i si tenia algun muntatge així més semiprofessional poder dedicar una setmana o test que calgui en el teatre, que sempre ha estat la meva gran passió. Sí.
Lluís, molta sort amb aquests projectes, llarga vida a Cas Ferrer, en homenatge a tota la teva família.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ara que rellevam de teatre, recordam que avui a les 8 del capvespre a la sala d'actes de l'Institut Josep Maria Quadrado de Ciutadella s'hi representa l'obra Vestidos de Seda. És una obra a càrrec de la companyia Atrote Teatro, guanyadora de l'onzena residència de creació teatral Premi Born 2025.
Yo a tothom.
Quiero que pienses cada día y cómo sería y cómo sería. No repitas más esta melodía de noche y de día, de noche y de día.
I fins aquí el programa d'avui. Comencem a preparar el de demà perquè tornarem a partir de les 12 del migdia. Com sempre, fins demà, que vagi bé. Moltes gràcies.
Adéu, gràcies.
Si tú supieras que si no estuvieras aquí, tal vez no, tal vez sí, yo sería más feliz. Tú podrías también mejorar hasta el cielo, controlar tu vaivén, que sin mí vas a estar bien. Mas no quiero que pienses cada día en cómo sería, en cómo sería. No repitas más esta.